Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amtucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
La fórmula Estel es converteix en fórmula Alessant.
Ja està tot dit. Espera't, perquè ha arribat justeta.
Hem de dir alguna cosa més?
Dos o... minuts que passen de... Espera, Albert, està... és que no tinc els cascos posats.
Ah, espera. Molt bé. No, tranquil·la, és que no, ja veus que l'Edu li encanta fer de tu. Qualsevol dia presenta ell fórmula Estel.
Amb el doctor Valverde.
Tanca la porta d'entrada i no et deixa ni presentar el programa, eh?
Tenim trucades a la gent que vol preguntar alguna cosa al doctor Valverde?
Doncs escolta, Edu, tens poc futur, eh?
Edu, sí, Albert, jo... Aquesta imitació, eh? No és problema,
no.
Eh?
Té poc futur, eh?
Sí. Albert, què tal? Com estàs? Bon
bé,
dia.
Bueno, amb la grip.
Què dius ara?
Sí. Des de dijous, escolta, la punyetera grip aquesta que ja us recomano jo que no l'agafeu, eh?
Doncs sí, la veritat és que és ben fumuda, eh? Has tingut
sí.
febre per això aquests dies?
Sí,
perquè
sí,
aquesta grip porta unes febrades que tu, escolta, no baixen.
Bueno, febrades i mal de panxa i mal de cap i marejos i de tot.
Però...
per això dic que millor que no l'agafeu.
Amb grip, tot i així, s'han portat bé els Reis, Albert Lesant.
Sí.
Tu ets dels típics que canvies coses o no? O dels que acceptes els regals vinguin de qui vinguin?
No, jo re-regalo quan no m'agrada algú.
O sigui, fas sí, com sí. un pongo, no?
Sí.
T'ha de dir, vinga, va,
exacte.
Ja sé per qui va aquest regal.
Busco el moment adient i re-regalo les coses.
Bé, li podríem preguntar a Marta si això...
Hola, Albert, bon dia.
Bon dia, no, la Marta m'odia per això.
No, jo no t'ho però... no diu a ningú, i menys a tu, eh?
No, ho dic en sentit figurat, però jo sé que no li agrada res, això.
No, és que no es fa això, no es fa.
Ja. No. Veus, la Marta és de les que em renya per diverses coses. Em renya per això, em renya per portar corbates amb goma.
Allò de la corbata com és beníssim.
Això em renya sempre.
I per la jaqueta a la cadira, bon dia.
Sí.
Per la jaqueta a la cadira també
bon
em renya.
Bon dia.
Molt bé, nois. Bueno, us deixo molt bona companyia i jo a les 11 torno.
Vale. Molt bé, gràcies.
I recordeu la consulta, 93 409 2771. Albert, que ja poden trucar, ja que m'ho ha posat sobre la taula.
Perfecte.
A l'Edu, doctor
Valverde. Que l'altre dia la vaig estar escoltant.
Molt bé.
Bueno, vinga, que vagi molt bé. Bon dia a tots.
Mercè.
Bon programa.
Apa.
Evidentment, saludar la Marta González Peláez. Bon dia, Marta, la nostra professora de protocol i relacions institucionals.
Hola, bon dia, Albert, i espero que et posis bé de seguida, que aquestes companyies de grips no són bones, eh?
No són bones,
s'ha d'estar
no
amb la grip, no, s'ha d'estar amb qualsevol persona o qualsevol cosa menys una grip.
Doncs mira, tenim a molta gent a Catalunya amb aquesta passa de grip, sobretot hi ha persones amb risc que han de tenir molta cura, eh? Persones amb patologies cardiovasculars, també amb asma, nens petits, sobretot, i gent gran. Anem amb cura, però, en fi, segur que superarem la grip com l'estic superant jo i ho farem amb tot l'equip intentant animar-vos. Comença Fórmula Lesant.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
Avui amb l'Edu Mutante. Molt bon dia, Edu.
Bon dia, macos.
Amb el Miguel Álvarez des d'Algeciras. Bon dia, Miguel.
Bon dia a tots.
Bon dia,
Miguel. Bon dia també al Sergi San Pedro. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia a tots.
Saludada la Marta González Peláez. Laura no està exacta. David García i Kira Sánchez de la producció. Diego Santiago, director comercial del programa. El nostre tècnic i el nostre cuiner avui, Jordi Carretero.
Ole, 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 turrón de toblerone.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Doncs mireu, l'atur ha baixat gairebé 300.000 persones el 2017. En concret, el volum total d'aturat va aconseguir a tancament del passat any la xifra de 3.412.781 aturats i es situa al nivell més baix dels últims 8 anys en un mes de desembre. En fi, és una notícia que ens permet intentar veure llum al final del túnel.
Al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats.
Les imatges del dia.
I comencem, Jordi Carretero, amb la imatge número...
Imatge 3.
Atenció, Antonio Banderas imita Cristiano Ronaldo i es compra el mateix avió privat. L'ha comprat per 4,5 milions d'euros i és el mateix model que es va comprar Cristiano Ronaldo l'any 2015. Antonio Banderas, muy buenas.
Sí, buenos días.
Aquí estamos estrenando el avioncito, ¿no?
Sí, sí, estamos desayunando. Es que me lo he tenido que comprar, porque tengo que explicarlo. Es que necesito este avión para ir a desayunar a casa de Will Smith.
Ah.
¿De quién?
De Will Smith.
Ah, va, o sea, coge el avión, aterriza en casa de Will Smith, que tiene un aeropuerto privado.
Exactamente, entonces me venía muy mal, muy lejos, y he pensado en comprar este avión privado, y así puedo ir a desayunar a casa de Will Smith todos los días.
Claro, porque ahora ya, claro, imposible volver a casa de Niro, ¿no?
No, es que...
¿Qué pasa que últimamente va y no le abre?
Es que no. Cada vez que pego en la puerta o en el portero automático no me abre nadie.
Ya, entonces usted se ha comprado este avioncito privado, el mismo de Cristiano Ronaldo.
Sí, exactamente, y así puedo ir a desayunar todos los días con mi amigo Will Smith.
Will Smith.
Pero me parece que Pedrerol tiene una exclusiva sobre este avión, ¿verdad?
Sí, tenemos exclusiva. La exclusiva era que Cristiano tiene el mismo avión y se iba a desayunar a Marruecos. Y Banderas le copia. Banderas, así no...
¿Pero es el mismo avión, exactamente el mismo?
Es el mismo modelo.
La misma matrícula. Yo creo que Banderas se lo ha alquilado a Cristiano por BlaBlaCar.
¡Ah! ¿Esa sería la exclusiva?
Yo creo que sí, porque si no, ¿hay dos aviones iguales en el mundo?
¿La misma
dos.
Matrícula y todo?
La misma matrícula, la misma pegatina de la ITV y el mismo perrito que mueve la cabeza en el salpicadero.
O sea, hay un piloto y por BlaBlaCar, hombre, si va de paso, ¿no?
Efectivamente, claro. Tú puedes alquilar los asientos del coche... Y Antonio Banderas le alquila el avión.
Hagas una parte
Ronaldo.
Del combustible y bueno.
Claro que sí. Además, tal y como salga gasoil, lo mejor es eso.
Pues mira, Cristiano hoy lo quería coger para ir a Marruecos a lo mejor también. Y ahora no
sí,
puede.
Sí, a desquitarse de lo de ayer, que ya hablaremos luego, pero... Madre mía.
Cristiano, ¿Marruecos o en Madrid hoy?
Buenos días.
¿Marruecos, eh?
Sí, estoy en Marruecos ahora.
¿Ya ha llegado?
He llegado ahora mismo y salí a las 6 de la mañana.
O sea, está un rato en Marruecos, va a entrenar.
Voy a entrenar y después vuelvo otra vez a Marruecos.
Bueno, a mí esto me parece una cursilería, ¿verdad? Porque es más cómodo sacarte el bicin y que vas y tienes las bicis ahí donde quieras, las dejas, las coges. No esa tontería del avión, que tienes que hacer una serie de protocolos para coger un avión, que esto es insufrible.
Hombre, ya sé, pero el bicin para la misma ciudad.
Sí,
¿Usted va en bici a cualquier sitio?
Yo voy en bici pues, a grabar el Tu cara me suena, que de hecho quedamos con Lolita y Chenoa y vamos los tres por la diagonal con la bici.
Pero imagínese, ahora vamos a la imagen número 2, imagínese que va en bici hasta Segovia y se queda toda la noche ahí. Bueno, se quedaría pajarito. Imagen número 2, ahora le explico por qué.
Sí, pues venga Jordi, tire la imagen.
Imagen 2.
Li dic perquè l'exèrcit espanyol ha hagut d'intervenir.
M'encanta esta notícia. De hecho, la iba a comentar luego, pero se me ha adelantado.
Clar, per rescatar els conductors atrapats a l'AP6. Més de 3.000 vehicles van suportar més de 18 hores atrapats en diferents punts de l'autopista, entre Ávila, Segovia i Madrid. Els afectats rescatats pels efectius de l'exèrcit han criticat la falta d'informació i també dels mitjans. Clar, s'han hagut de quedar tota la nit dins del cotxe. I Bertín Osborne, que tenia una entrevista con Jesulín de Ubrique, ni corto ni perezoso, se plantó en el cotxe de Jesulín i ahí hicieron el programa, ¿verdad, Bertín?
Exactamente, fenómeno, buenos días. Mira, lo que pasa es que al haber tanto atasco, yo vi que las personas estaban, tenían como frío.
Sí,
yo, sí, sí, claro.
Hombre, normal.
Normal.
Y llevaba una cajita de vino y jamón. Esto van a entrar en calor en un minuto.
Y fue repartiendo jamón y vinito.
Y ha venido fenómeno porque estaban todos ahí, que por lo menos estaban pasando frío. La
claro, lo que ocurre es que en la grabación del programa, claro, usted lo hizo dentro del coche de Jesulín, y allí estaba Jesulín, estaba la campanario, estaba Humberto, estaba la madre y estaba Currupipi. ¿Cómo pudo hacer esa entrevista? ¿Cómo quedará el programa?
El programa va a quedar, ya lo vayas a ver, pero va a quedar fenómeno, ¿eh? Porque...
O sea, que no había atasco, era que usted estaba ahí repartiendo jamón y se iba parando la gente.
Claro, y dentro del coche haciendo el programa,
y
con Jesulín.
El programa, estaban las cámaras también fuera y se estaba montando, bueno, un pico. Es que aquello parecía, era fenómeno aquello.
Y Jesulín, ¿usted lleva Currupipi en el coche?
Exactamente, yo lo llevo todos los días, ¿no? Porque hay que sacar a... Es que él tiene que salir. Él, si no sale, se pone muy rabioso.
Porque con el frío le servía de manta al tigre,
se
¿no? Se lo ponían encima y, bueno...
Se sube arriba, es como un gatito.
Claro, y les tapaba del frío.
Exactamente. Lo que pasa es que si te araña ya es otra cosa, pero... Es muy bueno, el Currupipi es muy bueno.
Es que aquesta és una gran por que jo sempre he tingut, quedar-me tota la nit en un lloc amb molt de fred i que no funcioni la calefacció. Això és el que podia haver passat si algú es queda sense combustible. Clar, tu no calcules estar 16 hores amb el cotxe connectat.
Home, jo la setmana passada que vaig anar a actuar a Baqueira em vaig quedar mitja hora aturat i al final vaig sortir, però és una mica angoixós.
Però clar, els que estaven allà tota la nit, pensa també que tampoc pots estar tota l'estona perquè si no la bateria del cotxe al final...
No, és que la gent s'anava quedant sense gasoil i llavors, clar, no podien engegar el cotxe per clar. Posar la calefacció.
No, Sergi, es nota que no agafes molt el cotxe. No. Sense bateria, si tens...
Ai, no és veritat, és tot de la llum.
Si tens el cotxe connectat,
és veritat.
No passa res.
Bueno, jo quería referir-me a això.
El problema és que, com diu l'Edu, clar, si tens tota la nit el cotxe connectat amb la calefacció a tope, et pots quedar sense gasoil, i sense gasoil, sense mantes, el perill de congelació és més que seriós, eh?
Sí, sí, sí. Trata de arrancarlo, Carlos! Trata de arrancarlo, por Dios!
Eso le pasó a Alonso y Lobato, que hubo un fallo de motor y no pudieron arrancar el cotxe i casi se congelan.
Fernando, la culpa es del motor.
Eso que llevaban un cotxe bueno, pero...
Yo creo que es la mala elección de los neumáticos, es el problema.
Ya, el problema, pero oiga, pero es que a ustedes les pasa en un coche de Fórmula 1 y en un utilitario, que se quedaron ahí en Segovia. Siempre les falla el coche.
Siempre me falla el coche, es una pena, porque íbamos a llegar con buenos tiempos y tuvimos ese retraso, ¿no?
Nos estaban esperando para comernos el roscón, pero marcamos vuelta lenta.
Alonso, ¿ya tiene patrocinador para el año que viene?
No, todavía no.
Pues mire, vaya Alicante, ahora le cuento, porque a lo mejor le pueden financiar, fíjese por qué.
Vamos con la siguiente marcha.
Aquí. Ho dic perquè una família alicantina ha tingut moltíssima sort. Després de guanyar el sorteig de Nadal amb 60.000 euros, li ha tocat un cinquè premi, com deien, el sorteig de Nadal, i 750.000 euros del segon premi del nen.
No són els únics, eh?
No?
Jo també.
A tu t'ha tocat?
Sí.
Jo... Mentira.
Em van tocar 220 euros en el gordo.
Sí?
I en el nen... Tinc dos dècims que em tornen els diners.
Molt bé.
Uau! Escolta'm una cosa.
Edu, t'han tocat 220 euros, però quant t'havies gastat?
Claro.
Aquesta és l'aritmètica.
No, clar, en el sorteig de Nadal eren dos i... era un.
Et vas comprar un dècim?
Em vaig comprar un dècim.
No me lo creo.
Sí, vaig comprar un dècim aquí, a l'estació de Sants, i em van tocar 220 euros. I en aquest del nen porto dos números... Y me han tornat els diners, 40 euros.
Yo si quiero parecerme a alguien, en este caso no sería a ti. Yo me quedo con la familia
de Alicante.
Bueno,
el que no se consuela es porque no quiere.
Hombre, claro, sí, es que entre 220 euros y dos premios de 60.000 y 750.000, hombre, hay una pequeña diferencia.
Claro.
Bueno, oye, pero para tomarnos un café aquí en el bar de al lado.
Eso sí
va bien, sí.
Gloria Serra, la mafia...
Efectivamente.
La mafia gente. de los usuarios que siempre tienen un billete que toca.
Gente que compra números de lotería para blanquear dinero. En Alicante hay mucho blanqueo. Se han fijado, el puerto siempre está lleno de barcos, de gente que sale a hacer el aperitivo porque les toca el dinero de la lotería.
Porque compran números que ya saben que va a tocar, ¿no?
Claro. Números que han tocado y los compran por menos para poder blanquear toda una red de profesionales de la lotería.
Molt bé, gràcies, Glòria Serra. Fins aquí les imatges del dia. Arriba un moment molt esperat, el desinformatiu Mutante, amb Edu Mutante i, com no, amb Matías Prats.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves del día, que como lo que se gaste en las rebajas, esperemos sea breve. Roban la botella de vodka más cara del mundo en Dinamarca, y es que el ladrón se cree que todos son de su botellón.
¿Y la risa? Si es bueno. Han tardado.
Es que el técnico de hoy es canario y va con retraso. Vamos con otro.
¿Ves? Este le ha gustado.
Vamos con otra noticia. Médicos británicos descubren dos sobres de ketchup en el intestino de una mujer después de 6 años. Le hicieron una broma diciéndole que eran comestibles y la mujer se lo tragó.
Nunca mejor dicho.
El sorteo del niño, como la repesca del Mundial, para el que no le tocó nada en el gordo de Navidad. Y es que la lotería es como Gustavo González y María la Piedra. Un montaje para recaudar. Los Reyes Magos de Oriente dejan millones de regalos por todo el mundo. Y se confiesan que la emisora de radio durante su viaje era Radio Estel.
Hola, soy Pedro Piqueras y llevo esperando esta sección desde que el viernes se decretó esa alerta naranja por nieve, lluvia, frío, hielo, temporal en toda España, gente atrapada en coches que se quedan sin baterías, sin gasoil, sin calefacción, gente sin agua, con niños, con perros, oh, todo un sinfín de coches que se deslizan y situaciones climáticas adversas que pueden conllevar a un invierno hasta el mes de mayo. ¿Cómo me ha gustado este fin de semana? Así que nada, se ha acabado el temporal, ya no hay nieve.
Han sido sus Reyes Magos, ¿eh? Ver que llegaba este temporal.
Mi mejor regalo de Reyes, esa AP6, donde yo me quería ir, pero no me dejaron llegar. Hubiese disfrutado como un niño en el mismo día, claro que sí. Mira. Esperaremos el próximo temporal con ansias. Y ahora seguimos, ¿verdad, Albert?
Sí.
Aquí en Fórmula de Sound.
Perfectamente, muchas gracias. De usted paso, si quiere, a la tertulia deportiva. ¿Ya,
pues
¿ya
vamos con esa caída del Real Madrid que puede llevar al fin del equipo merengue?
Volver la tertulia deportiva presentada por Pedro Piqueras.
Tertulia deportiva.
De seguida estem amb el desastre del Real Madrid.
No, però no hace falta, ¿no?, comentarlo,
pitjor. Sí, Pedregol, sí. Ustedes lo comentaron largo y tendido ayer, ¿eh?
Bueno, podemos hablar de lo que ha costado Coutinho y si el Barça tiene el dinero.
Ah, de eso también hablaron, ¿eh? O sea, hablaron de los 160 millones que va a costar Coutinho. Y luego, claro, usted enfureció porque dijo que este Barça no es el Barça de la cantera.
No.
Sino el Barça de la cartera, ¿verdad?
Cartera. Usted. Dembélé y Coutinho... Más de 300 millones de euros.
Sí, pero es que el Barça ingresó 220 por Neymar, si lo mira así.
No pasa nada.
Han costado 40 millones cada uno. Si no. Ingresas 220 por Neymar y te gastas 40 en Dembélé, o 60 en Coutinho y 40 en Dembélé...
Albert, te pierdes fanatismo.
No, hombre. Es que usted dice que se ha gastado 300, pero no dice lo que han ingresado.
No, porque da igual eso, no cuenta.
Usted cuenta la cartera. La cuestión es que ahora el Madrid está a 16 puntos, el Barça fichaba a Coutinho, que es uno de los mejores del mundo.
Cuidado.
Y hay que rajar por algún lado. Porque 16... si no, Florentino va a descolgar el teléfono y le va a llamar.
Bueno, pues efectivamente. Pues mire usted, desde el Real Madrid, pues bueno...
¿Qué indicaciones hay?
La indicación es que Emilio Butragueño coja las riendas,
sí,
y tome alguna decisión.
Pero hay que decir que el Barça ya no es cantera, es cartera. Esa es la indicación, ¿no? Para pues, intentar desviar.
Bueno, es que, no sé, si usted hace las cuentas como debe, pues bueno, son 16 puntos, más el gol, a verás, que es del 4-0, pues son 17.
Del 3-0, no se añada un gol, no se haga daño.
Del 3, bueno, sí, bueno, quería decir que es imposible que el Real Madrid gane el 4-0 en el Nou Camp.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que decían en el chiringuito. Lógicamente se hablaba de cartera contra cantera, este era el gran tema.
Vamos a la realidad, no se puede presumir de un Barça de cantera en estos momentos.
Claro que sí.
Este es el Barça de la cartera. Nos guste o no.
¡Claro!
Y lo que fue el culé, disfrutaba y presumía de la cantera. Ahora tengo que asumir que fichamos caro, carísimo.
¡Claro!
Somos como los jeques. Fichamos 200 kilos como el jeque del PSG y ahora el jeque
Bartomeu, bueno,
160.
Claro, porque
y 140 por Dembélé.
Y
40 por Paulinho.
Y de Alessandro dando la razón.
Y 20 o 30. Y no pasa nada. Claro, somos ricos.
Claro,
somos ricos.
Porque hemos vendido a Neymar por 220.
Somos ricos. Y ya está.
Porque hemos vendido a Neymar.
No. Cantera no. Cartera. Y una cartera muy llena. El Barça tiene mucha pasta. Y yo me alegro
que la
seamos tan ricos. Con 400 kilos gastados, hay que ganarla. Y la Champions, ¿eh?
Pues menos.
Claro, yo iba viendo que de fondo te iba diciendo, claro.
Sí, claro, Jorge, claro. 40 claro. Por Dembélé. 50 por Paulinho.
Totalmente.
140 y pico por Coutinho.
Evidente, Josep.
¿De dónde sacan el dinero?
Con este dinero hay que ganarlo todo, y si no se gana todo es un fracaso.
Al Barça le ha tocado el niño, le ha tocado el gordo, como esa familia de Alicante, ¿verdad que no?
Absoluto.
¿De dónde sale el dinero?
En cambio, cuando el Madrid fichaba a Bale por 100 millones y se gastaba todo el dinero, no era obligatorio.
No.
Era otra época.
No.
Otra claro época, no. Por favor.
Porque lo pone Florentino en su bolsillo.
Exactamente, el dinero era de Florentino.
Barto tiene que dimitir.
Dimisión, ha fichado a Coutinho, a Dembélé, y va primero a 16 del Madrid. Tiene que dimitir.
Tenemos que dimitir.
Tendría
todo.
Que ir a 35 con estos fichajes. Pero... menos de 35 es un fracaso, 35 puntos.
¿Y CR7 dónde está?
CR7, desde luego, no apareció para nada.
¿CR7?
Sí.
No apareció absolutamente para nada. Usted lo buscó en la cabalgata.
En la cabalgata, ahí estábamos buscando a CR7. ¡Ay, mi chiquitito! ¡CR7, debe!
Vamos a escuchar el momento en el que Soria estaba buscando a CR7 en la cabalgata.
No sé por qué me busco en la cabalgata.
Escuchamos.
Muy buenas, aquí estamos buscando a CR7 y qué mejor que venir aquí a su majestad de los reyes, aquí a Baltasar. ¿Dónde está CR7, por Dios, que estamos buscando a CR7?
¡CR7!
¡Diu! Seguramente al final de la palmera. Cosa que dices, Baltasar de CR7, aquí todo el mundo buscando a CR7. ¿Dónde está CR7?
¡CR7!
¡Diu!
És que la gent al·lucina, eh? La
sí.
Gent al·lucina. I fins i tot a la discoteca Bora Bora de Sabadell, l'altre dia, va cantar tota la discoteca... Això és cert, eh?
Ah, sí?
Va cantar la discoteca al Villancico de...
De Soria,
¿dónde está CR7? CR7, ¿dónde está?
En tota la discoteca de Sabadell.
Al Bora Bora, sí, ha sortit la notícia. En fi, però Soria estava trist, eh? Estava trist perquè, clar... El Betis,
que nos metió 5, el Betis.
El Betis li va fotre 5 i el vaig veure ahir molt tocat al Chiringuito. Per aquesta
estava con fiebre. No iba a ir al Chiringuito.
Però fue.
Però fue al final fui, cara, eh? Porque el Celta me quitó las penas. ¡Ay, CR7!
Escolteu, tornem a la notícia de Coutinho, perquè serà presentat oficialment avui als voltants de les 2 del migdia. Vull sí. parlar amb Leo Messi, perquè Coutinho anirà a viure al costat de Messi i Suárez. És a dir, formarà part dels brasilers seriosos i no dels tois. Té família, té fills, i s'ha anat a juntar amb Messi i Suárez, que són, els, diguem, que el tipus de jugador seriós i tranquil.
Sí.
I crec que decideix bé.
Clar, és un brasiler més semblant, no?, potser a Kaká, a Rivaldo, no?,
que no pas,
Ronaldo, Romario.
Aquest no ve amb tois, eh? Messi. Lo acogeran bien cerca de su casa, no?
Seguro, porque...
I Suárez.
Sí.
Tomaremos
tomamos mate con él seguro, ¿verdad, Luis?
Sí, y mate y caipiriña.
Sí,
claro, porque él es argentino. El mate no sé yo si le va a gustar mucho.
No sabemos, eso es más nuestro, que vamos siempre con la bombilla y el otro de abajo, que no sé cómo se llama, la tetera.
Sí, pero le va, según que le gusta, y vamos a ser buenas migas.
Bueno, con chorizo.
Para ser gulás de Messi, gulás de Luis Suárez, van sí. jugar un partit espectacular. Paulinho, el discutit Paulinho, que ja porta 7 gols en Lliga, va tornar a marcar també. I va jugar Dembélé. Què li sembla Dembélé a Rakitic, per exemple?
Sí, bueno, Dembélé és un bon jugador per nosaltres perquè té desequilibrio i és molt bon jugador. No? Le dicen mosquito, però és molt important per nosaltres.
Usted ja ha dit que Aleix Vidal, si vuelve al Sevilla, perquè le han dit que no tiene sitio en el equipo, que perfecto, ¿no? Como ex-sevillista que es usted.
Sí, claro, perquè Aleix Vidal també jugó allí, entonces para mí mi arma es muy importante que vuelva al equipo de origen, de nuevo.
Y Michael Robinson, usted comentaba el partido, y el Barça, hombre, está jugando bien ahora. Ya no gana los partidos solamente por pundonor o por orden, sino que ya empieza en algunas fases a jugar muy bien al fútbol.
Espectáculo, ¿no? El gol de Messi que le hace la pared a Jordi Alba, que Jordi Alba es ahora mismo como el ave, ¿no? Porque tiene un carril muy largo para él, ¿no?
Sí.
Y es como un tren. Y afortunadamente para el Barça no descarrila. Y está jugando muy bien.
Asiste prácticamente siempre a Leo Messi. El debut de Dembélé, muy bueno. Y también debutó José Arnaiz, un jugador del Barça B, que en Copa del Rey lleva ya 3 goles. Y Bernd Schuster merecía debutar en el primer equipo. Buen premio el de Valverde.
Merecía debutar. Es un jugador que está jugando a un gran nivel en el segundo equipo. Y José Arnaiz, que tiene nombre de escritor, ¿eh? Parece un escritor, José Arnaiz, y nombre muy...
O de podólogo, ¿no?
Sí.
Exacto, entonces yo creo que es un jugador que tiene un futuro grande, ¿no? Entonces ha acertado Valverde en ponerlo y va a ser un jugador importante en el futuro del fútbol, ¿no?
Es un gran jugador, lo digo porque, a ver, no es cantera-cantera porque se fichó del Valladolid, pero ha jugado en el B de Pedrerol y un poquito cantera sí puede ser. No es un jugador caro, no es un jugador de cartera.
Un gran jugador, ¿eh?
Sí, Maldini tiene la exclusiva, ¿no? Maldini.
Sí.
Maldini, ¿quién es Arraiz?
Yo lo seguía desde Alevines.
¿Alevines de dónde?
Sí, de Alevines.
¿En Valladolid?
En Alevines, allí, en Valladolid. ¿En
qué equipo?
En Valladolid. Sí, él es de la cantera de Valladolid. Muy buen jugador, ¿eh? Yo lo seguía, tengo partidos grabados de él, incluso partidos del colegio.
Así, de pre-Benjamín incluso.
Sí.
En VHS.
Colegio, y tengo vídeos y marcaba goles impresionantes, ¿eh?
En el colegio, ¿eh? Con la portería chantiza.
Yo al profesor, ¿eh? Se fue, le hizo un caño al director y marcó un golazo, ¿eh? Un buen jugador, ¿eh? Un jugador muy interesante.
En qualsevol cas, el Barça a 9 punts del segon i a 16 del Madrid. Queda la segona volta, però és que el Barça ha jugat al camp del segon, del tercer i del quart. És molt fort, ¿eh? Ha jugat al camp contrari dels tres que el segueixen i està a 9 punts del segon i a 16 del Madrid. És pràcticament impossible que esta liga s'escape, Segurola, el Fútbol Club Barcelona.
Sí, a mí me parece que puede ser una de las ligas que se resuelva antes. Es decir, yo creo que el Barça, el nivel que está teniendo ahora mismo de regularidad, puede ganar la liga en febrero prácticamente.
Y ahora Zidane no quiere a Kepa. Ha dicho que no le hace falta un portero, Segurola. Mire, ya están gritando en su casa.
La vecina.
La vecina, que cada vez que le oye hablar...
Voy a alegrar si no quiere a Kepa, porque es uno de los jugadores más importantes del Atleti.
¿Sí? ¿Usted quiere que se quede Kepa en el Atleti?
Exactamente, porque es un jugador importantísimo. Después de Aduriz, el más importante, creo yo.
Oiga, cuando usted habla, los vecinos parece que estén en el estadio,
Sí, mira.
Usted abre la ventana y gritan todos, ¿no?
Y gritan todos. Es que me lo imagino que es así.
Es así, ¿eh?
Es así.
Pasa que, claro, es difícil que intervenga en los medios de comunicación porque cada vez que abre la boca...
Todo el mundo me corea, es increíble.
Sí. Parlando bueno. De Kepa y del Real Madrid, partit horrible, un con mes de duda, Cristiano Ronaldo, que no la rasca, ¿eh?
No.
Està fatal.
No, està en baixa forma i, a més, estava mirant la classificació i el Madrid està als mateixos punts del Barça que dels descens.
Sí, exacte.
17.
Està als mateixos punts de guanyar la Lliga que de baixar a segona.
Eh? I, bueno, a veure com va aquesta setmana. Jo crec que el punt d'inflexió serà la Champions.
Sí, molt trist.
Muy triste, Cristiano, pero no se trata de estar triste, se trata de hacer algo. Ayer en el partido usted era un alma en pena.
Sí, pero yo tiré la portería, lo que pasa es que fallaron fuera.
No, falló porque es que tira uno por hora también, ¿eh? Mire, bueno, tal fue el desacierto que hasta sus máximos defensores en el chiringuito, Alfredo Duro y compañía, ya empiezan a rajar de usted. Escuche.
Tomo las decisiones que se debían tomar en el Real Madrid. Yo no sé si hago las mismas previsiones o cambio alguna cosa. En lo que seguro que me habría equivocado, y esto es lo que realmente al Madrid le está pasando la factura de verdad, es la descompensación brutal del rendimiento de jugadores como Cristiano Ronaldo, Benzema, Marcelo, Kroos, Sergio Ramos... Hablamos de Casemiro y hablamos luego, si quieres, también de las alternativas que han desaparecido. Pero la descompensación en el rendimiento de la gente que al final es la que te coloca una final de la Copa de Europa y te la gana, esa caída, yo, si estoy en el verano analizando lo que espero de mi equipo, yo eso hoy no lo habría previsto de ninguna de las maneras. Yo a este Cristiano Ronaldo le voy a prever en verano, Manu. No nos debió de hablar de Cristiano Ronaldo, que se merece tres gradas del Bernabéu para él solo.
Sí, pero dicho esto...
Y Zidane
también.
Lo que haga falta, a Zidane lo que haga falta. El respeto no. Tiene la admiración eterna, infinita.
Pero dicho esto...
Para los restos, 20 veces que viviera, 20 veces que me arrodillaría a Cristiano. Pero hoy a Cristiano hay que decirle que no está. Y me duele, es que me rasco.
Pero ¿dónde está?
Me meto las manos dentro, se me abren las carnes. Pero es verdad. Benzema la coge Cristiano y no pasa nada. La coge Messi en el partido.
El chiquitito, mi chiquitito.
No está en eso. Y es la verdad.
Bueno, pues si ustedes estaban diciendo hace un mes que Messi no merecía el Balón de Oro.
Y te digo que el Madrid tiene que ganar.
Pero no se abra las carnes, hombre, no hace
me
falta.
Me abro las carnes y el Madrid, te digo que el Madrid... ¡Tiene que ganar!
Por favor.
¿Lo civil o por lo criminal?
Por favor.
¡Venga, hombre,
Pedrero, ya! Antes de que se abran las carnes, esto se convierta en Walking Dead. Por favor, un poquito de orden, ¿eh? Bueno, en fin. Ya han visto que el Madrid es una auténtica desastre. Jerry Mina arribará al Barça de dimecres. Sergio Ramos, que segueix lesionat.
Sí, estoy del solio. Me dijeron que estaba lesionado del solio. Y bueno, he llamado a los albañiles para que me pongan el parqué.
¿Cómo que? Del solio, no del suelo, Ramos.
Ah, pues no sé, a mí me dijeron del sóleo.
Ya,
y le dije a Pilar, vamos a poner parqué, que en invierno pues viene mejor.
Que usted se pensaba que era por el suelo, que era demasiado frío.
No sé, que no entendía el fisio.
Perfecte, doncs fins aquí la tertúlia esportiva. Passen alguns minuts de les 10 i amb Borja de Maria, molt bon dia, Borja.
Bon dia, Albert.
Hem de repassar altres aspectes de l'actualitat, així que tu mateix, quan vulguis.
Gràcies. Almenys 23 persones han mort i hi ha desenes de ferits després de l'explosió d'un cotxe bomba a la ciutat siriana d'Idlib. El vehicle, amb una potent càrrega explosiva, ha danyat diversos edificis, ha deixat cotxes volcats a les voreres i ha provocat incendis. La província d'Idlib és un baluard dels rebels a Síria i està situada a la frontera amb Turquia. L'explosió s'ha produït hores després que l'exèrcit sirià anunciés que havia recapturat una ciutat estratègicament important a l'est de la província. Aquesta matinada s'han entregat els Globus d'Or i tres anuncis a les afueres ha estat la gran triomfadora en quatre premis. Millor drama, millor guió, millor actriu per Frances McDormand i millor actor de repartiment per Sam Rockwell. En sèries, la minissèrie Big Little Lies també s'emporta quatre guardons. Però les grans protagonistes de la cerimònia han estat les dones, amb els seus discursos contra l'assetjament sexual a Hollywood. I el periòdico destapa que els maristes de Xile van silenciar abusos sexuals a menors. Els germans maristes de Xile admeten per primera vegada que els casos d'abusos sexuals que patien els alumnes se silenciaven en lloc de denunciar-se. Diu el periòdico que la direcció xilena de l'ordre, sumida en un escàndol de pederàstia amb arrels que entronquen amb una forma d'operar importada d'Espanya, investigarà a fons els últims 50 anys amb la Comissió per la Veritat. Aquestes són les principals notícies a aquesta hora, Albert.
Borja de María,
Gràcies a tu.
Una abraçada. I escolta, us he de parlar de Murprotec, Marta González Peláez, número 1 amb tractament d'humitats des de fa més de 60 anys. El tema de la humitat no és un tema baladí, eh?
No.
El tema de les humitats a les cases, a banda que et puguin aparèixer fongs, àcars i moho, pot causar problemes molt seriosos de salut a la gent, eh?
Molts, molt. I a més, més del que la gent es pensa, perquè pensen que només és per l'olor. No, no, l'olor detecta que hi ha un problema.
Correcte.
Quan hi ha un problema, a vegades aquesta olor ja... El problema és més gros que aquesta olor.
És que no és només un problema estètic que diguis, ai, mira, m'han sortit uns fongs. No, és que aquests fongs poden ser perillosos per la salut humana, molt perillosos.
Sí.
I no vull ser alarmista, però l'altre dia parlàvem del moho negre, molt perillosíssim, eh? Per la salut, que ha provocat morts a molts indrets del món. Per tant, s'ha de tenir un bon diagnòstic i s'ha de tapar bé, perquè a vegades fas una xapucilla, tapes allà i al cap d'un mes et torna a sortir.
No, perquè no ho tractes de l'arrel, que ho ha de tractar uns professionals.
Uns professionals. En aquest sentit, Murprotec t'ofereixen diagnosi, assessorament, execució i seguiment dels tractaments antihumitat definitius, basats en l'ús de tecnologia molt avançada per un equip d'experts, amb una garantia de fins a 30 anys un cop t'ho han reparat. Demana el teu diagnòstic gratuït, perquè ells van, t'ho miren i et fan el diagnòstic, t'ho fan de manera gratuïta i tu decideixes. 900-102-103, 900-102-103 o a Murprotec, acabat amb C.es. Murprotec.es, 900-102-103. Escoltem una miqueta de música, en concret tenim Ed Sheeran amb nosaltres, Savis Consells, i tornem de seguida amb Marta González Peláez i el seu protocol. I bones maneres, avui parlarem de les primeres dames, oi?
Sí.
De la funció que tenen.
I dels primers cavallers, també.
I dels primers cavallers.
Perquè n'hi ha alguns cavallers.
Molt bé. Doncs ens ho explicarà de seguida. Felicidades, majestat. La Marta González Peláez.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Future in your eyes. darling, you were perfect tonight. Oh, no.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com. Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A l'Ujo Dux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. L'Ujo Dux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de Metro Badal. Truqui al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiteu lujodux.com.
Ràdio Estel.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prosc, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prosc al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Un pla d'amigues? Te'n proposem un. Anem de rebaixes. Imprescindible, quedes amb les íntimes. Recorregut per mirar totes les bosses i sabates. Després, contrast d'opinions sobre el color perfecte del jersei, que està genial de preu. I s'acaba la tarda amb un caprici gourmet per celebrar que sou les millors. Tot això i molt més són les rebaixes del Corte Inglés. Som-hi?
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesan. Bons modals amb Marta González Peláez.
I arriben aquests bons modals amb Marta González Peláez, professora, home, universitària de relacions institucionals i també d'aquest tipus de coses que tan i tan importants són per la societat. Si voleu organitzar qualsevol esdeveniment i quedar bé, Marconta Comunicación. Allà trobareu a la Marta González Peláez, eh? I et dic, Marta, que has organitzat grans events vaja, polítics a socials. Eh?
Sí.
Aquí està l'experiència de la Marta i una sort que tinguem de col·laboradora. Avui la Marta González Peláez, de Marconta Comunicació, ens vol parlar de primeres dames o de primeros damos.
Primeros damos. Com sona això? Primer cavaller o primera dama?
Això.
Això de primer cavaller queda una mica així raro, perquè els cavallers eren els que anaven a cavall, no? I els que tenien... un rang segon...
És que mira que sona masclista, això de primera dama, oi?
Sí, sona molt malament,
sempre
sí.
A la vera d'un mascle, vull dir, no?
Això és molt americà, eh? Perquè a Europa sí. Pràcticament no existeix.
No existeix, no?
Passa que això, clar, els mitjans de comunicació pues, ho fan una mica... El del primer cavaller ho transformen, no? I la primera dama, però...
Per exemple, a Estats Units o a altres països, no? Quan es parla de primera dama, es parla amb rintintint, amb tot despectiu, com algo important, com? Quin és el to?
Bueno, la primera dama normalment té més influència que el president, que el propi president.
Molt bé.
Últimament. I, a més, per exemple, un cas ha sigut el de la Michelle Obama. La Michelle Obama ha tingut molta més difusió, molta més penetració als públics als Estats Units que quasi bé el propi Barack Obama. Obama. Sí, perquè sí. Ha sigut una senyora que ha ballat, ha fet gimnàs, ha anat... no, mai ha dit que no a les entrevistes, qualsevol entrevista, amb un cotxe, amb un... És igual.
En canvi, Melania Trump no seria...
No, Melania Trump és que potser tampoc la deixa el senyor
tampoc
Trump.
Tampoc la deixa,
no?
Igual, no.
Perquè
no tenen res a veure, no?
No sabem, pobreta, si té molta empenta o no, perquè pràcticament és que no surt del seu àrea de... Ja no de confort, sinó de la seva àrea, que no la deixen sortir d'aquí, no?
La dona d'Evo Morales té un cas curiós per això, Esther Morales.
Sí, Evo Morales, com que no té dona, pues a la seva germana...
La germana, diguem-ne.
Sí, la germana gran, que és la que el va criar, perquè van ser molts germans... I...
L'Aima, diguem-ne, no?
Sí, i llavors l'Esther Morales Aima, és una, bueno, és una venedora, però perquè ell ve d'una família molt humil, no? Però exercia de primera dama. Ara sembla ser, això que al principi, fins fa poc temps, relativament poc temps, doncs ara sembla ser que té una nòvia i de tant en tant, quan ell vol, o una filla. Perquè el moral es veu que té un caràcter, també té el seu caràcter, no només el té el tram, també.
És a dir, que la nòvia a vegades farà de primera dama, a vegades ho farà la filla, a vegades la germana.
Bueno, una miqueta passa amb el tram, perquè la filla ha fet de primera dama durant els primers 6-8 mesos de mandat del tram. O sigui, la Melania estava ja amb el seu àtic de Nova York i, mira, suposo que estaria molt còmoda i ja li donava igual, no? No, la primera dama... El que fa és que, bueno, doncs, la popularitat que el president perd, per una banda, clar, hi ha presidents que és molt difícil recuperar la seva popularitat, no? Doncs ella recupera o manté o augmenta la popularitat. I en aquest sentit, els Estats Units, que són molt marketinians, doncs han vist que la primera dama és la que més ven, no? I la primera dama és la que fa de prescriptora, doncs, des de la moda fins a qualsevol programa que sigui. La primera dama fa que la gent mengi bé. Per exemple, la Michelle Obama ha fet un hort, que ara, quan ha arribat el senyor Trump, se l'ha carregat, un hort a la Casa Blanca amb productes ecològics i orgànics, i això pues, ho ha tret perquè, clar, això, com que el senyor Trump només menja ganxitos i patates fregides...
I McDonald's.
I
sí, ha plantat les bosses allà, a veure si creixen.
Sí, ja ens ha tallat perquè ho recolleixin.
La rega amb salsa barbacoa.
Sí, això mateix. Bueno, la primera denominació que s'atribueix precisament a una periodista, Mary Clemmer Ames, del 1877, una periodista de l'Springfield Massachusetts Republican i el Nova York Press i el Brooklyn Daily Union.
Ella inventa el terme, primera dama.
Sí, va posar primera dama pues, una mica perquè, per denominar, ja saps que moltes vegades per denominar alguna persona no saps com fer-ho i dius, bueno, pues, primera dama, no? I era, pues, no potser la més coneguda, perquè per nosaltres és totalment desconeguda, que és la Lucy Webb Hayes, esposa del Rutherford B. Hayes, que és un dels presidents que suposo que ni els americans potser se'n recorden d'ell, no? Però, bueno, és veritat que no es pot aplicar ni als consorts, ni, per exemple, aquí també a Catalunya també s'ha dit que la dona del president de la Generalitat era la primera dama. No existeix tampoc. Això també és una mica per imitació, no? Metafòricament parlant de la senyora del president, pues, per no dir la presidenta consorte, no?
Tenia una botella.
Sí, no?
Per exemple, que tenia més popularitat que ella.
Sí, exacto. Que para tener más popularidad que usted tampoco hace falta mucho, porque no, como es simpático tampoco.
La primera dama de la història qui seria, en principi?
La primera dama de la història és una romana. Ja saps que sempre a mi m'agrada fer referència a Roma, perquè...
Sí. Ah, romana. Bueno, havia entès romana.
No. Romana de Roma.
Jo també havia entès romana.
Però què seria, la dona d'aquí?
Lívia Drusil·la, esposa de l'emperador August.
Ah, per tant, seria l'àvia de Calígula, perquè ens entenguem.
Això mateix.
Anda.
I, bueno, se li considerava més influent que el propi emperador. Això de, saps que al darrere d'un home influent hi ha una dona molt potent, no?, molt sí. important. Doncs pues això mateix. En aquest cas és així. En realitat és una mica això, el de la primera dama, no?
Sí, però en aquella època romana, sí. ser familiar o ser dona o estar a prop de l'emperador volia dir que tenies els dies comptats.
Sí.
Perquè aquella gent no se'n refiava de ningú.
No, clar.
És a dir, tu ara que sospitaves, ja podia ser la teva dona, la teva germana o el teu... qui sigui.
Ràpidament te la carregaves.
Que te'ls carregaves.
Sí. O sigui, s'eliminaven ràpidament.
O algú se'ls carregava, perquè...
Això mateix, sí,
bueno,
sí.
És que la successió d'Augusto, Tiberio, Calígula, aquests primers emperadors romans, això és increïble, vaja. Sí. El poc temps que van estar i com acaben tots i tots els del seu voltant.
Tots, no? Acaben tots, sí, acaben tots morts, pobres.
Ets primera dama d'un d'aquests i, bueno, ja estàs fent el testament.
Sí, no, si et dona temps.
Sí. Escolta, sí. Més cosetes.
Bueno, doncs, per exemple, doncs a França, a la Constitució no està contemplat, al Regne Unit tampoc, i això que, bueno, ara tenim primer cavaller perquè la senyora May té un marit, que quasi bé ningú el coneix, perquè la veritat és que els primers cavallers es prodiguen molt menys que les dones.
Les primeres dames.
Sí, és veritat que les dones dels altres, les que han sigut presidents, primers ministres al Regne Unit, han sigut més conegudes que, per exemple, aquest senyor, no?
Per exemple, als Estats Units, a doña Letizia, com li diuen? Reina d'Espanya o primera dama d'Espanya?
Sí, li diuen primera dama, però no és primera dama, és reina, perquè, bueno, en realitat, el tractament de la doña Letizia, la denominació correcta seria doña Letizia Ortiz Rocasolano, reina d'Espanya, perquè la titularitat la té el seu marit. El seu marit és el cap d'estat. O sigui, ella, amb una monarquia moderna, contemporània, parlamentària, no, ella és... diguéssim, va de més, perquè, clar, l'acompanya i fa també una mica com la primera dama, diguéssim, entre cometes, la funció de que és prescriptora, perquè surt unes arracades d'una determinada marca, un vestit, i ràpidament s'esgota, no? O sigui...
Però això és ser influencer, no primera dama. Avui dia és influencer.
És prescriptor.
Sí.
És, bueno, clar, sí, val, però les primeres dames és el que fan,
sí.
influencers. O sigui, són prescriptores, no? I la Letizia li diu, però, clar, això, com que ho diuen els americans, amb ella li fa gràcia, no? Perquè és com, bueno, la primera dama. En realitat, no és la primera dama, és la reina. Això, la reina Sofia, una vegada li va a un periodista en una cimera d'aquestes iberoamericana, que li van dir, la primera dama d'Espanya. No, la primera dama no, soy la reina. I jo tinc un protocolo distinto.
La reina i jo.
La reina i jo, exactamente. La reina i jo. Que bien.
Molt bé, doncs escolta, com
sí,
sempre...
I després, per exemple, a França, i a més a França no té pressupost, o sigui, a França, la roba que, així com als Estats Units i a altres països, la roba del consort, diguéssim, del governant, es paga dels pressupostos de l'Estat, a França no. A més, això ha hagut molta controvèrsia perquè, si vol...
Si hi ha països que ho paga el contribuent,
sí,
diguem,
hi ha països
altres que no.
A França ho paga ella o ho paga el marit del seu sou. Perquè, bueno, en realitat, com que no té funcions, pues no té per què pagar dels pressupostos, evidentment, és lo just.
El que és evident és que si tu estàs fent una funció per un país, lògicament el país et cobreixi. Si tu fas,
evidentment,
fas d'ambaixadora o d'ambaixador a un altre país perquè t'han cridat per fer un acte o per establir relacions entre països, lògicament no t'ho pagaràs tu. Però si no és així...
I després hi ha
si és per anar al McDonald's...
Clar, hi ha un altre cas...
Que t'ho hem de pagar nosaltres, no?
Hi ha un altre cas que és el marit del primer ministre de Luxemburg, que és homosexual i té un home... I una cimera que va haver-hi fa uns mesos a Europa, doncs estava ell amb totes les dones dels dirigents que estaven era el G20 o l'OTAN, una de les dues cimeres, perquè van ser seguides, doncs...
Perfecte.
I com que era Luxemburg, ell feia, diguéssim, de primer cavaller anfitrió.
Molt bé. Escolta, Marta, no ens abandonis, perquè vull que segueixis tot el programa amb nosaltres, com sempre que vens.
Molt bé. Gràcies
a Marta González Peláez, de Marconte Comunicació, per aquestes lliçons que ens dona setmanalment. Però arriba el moment de parlar amb la meva bona amiga Enriqueta. Ja tenia jo ganes de parlar amb ella. Enriqueta, muy buenas.
Albert, muy buenos días. Feliz año para ti y para todos.
Feliz año, que nos hemos escuchado estos días, yo lo avisaba, que estábamos grabados porque estabais unos días de vacaciones.
Hemos hecho un poquito de Kit Kat, como yo digo.
Eso es, que hay que recuperarse. Y ahora, pues la mayoría necesitamos perder algún kilito que otro después de estas fiestas navideñas, ¿verdad?
Pues sí.
¿Cómo nos puedes ayudar rápidamente a que estos kilos desaparezcan, Enriqueta?
Pues muy rápidamente, Albert, muy fácilmente. El secreto, pues el plan 1-2-3 de Clinitec, que sí que funciona, que vas a perder ese peso donde se te hay. Tú sabes que a veces dices, madre mía, no se me reparte, no se me ponen según qué zonas, abdomen, barriguita, piernas, ¿no? Pues vamos a eliminar esos kilitos. El tratamiento es totalmente natural con registro sanitario, no son batidos, nos permite comer de todo y sin efecto rebote.
Enriqueta, el plan 1-2-3 lo podemos hacer todos y sí. Todas. Es sí. Natural. Registro sanitario, apto para celíacos, para diabéticos, para deportistas, no tiene efectos secundarios y en solo 3 semanas perderemos 7 kilos como mínimo.
Como mínimo, ¿eh? Si los tenemos que perder 7 kilos, vamos a perder. Si me tienes que perder 3, serán esos 3, ¿eh? Porque el plan sí que está, es un, al ser totalmente natural, no es agresivo al ver, ¿no?
Claro, pero mira, los que tú necesites, ¿no?
Los que tú necesites y los que tú quieras perder, lo vas a conseguir. Y mira, la primera semana podemos llegar a perder hasta 3 kilos, evidentemente. Con este plan que eliminamos toxinas de nuestro organismo, esto nos permite, aparte de perder kilo, bajar volumen, y los sobres son sabor a piña.
Son unos sobres, es decir, no son batidos que tienen que eliminar comidas. No, tú comes normal y la primera semana añades estos sobres de piña a tu dieta.
Efectivamente, disueltos en un vasito con agua. Es un complemento y lo muy importante, que lo digo siempre al principio, no sustituimos ninguna comida porque tenemos que comer, tenemos que hacer nuestras 5 comiditas, ¿eh?
Exacto, sobres de piña que renuevas tu flora, ¿verdad?
Sí.
Son sobres de fibra con sabor a piña y a naranja.
La segunda semana,
Muy bien, la primera semana decíamos, Para no liaros, primera semana pierdes 3 kilos, eliminas toxinas y volumen con los sobres de piña. La segunda semana es cuando ya tomas los sobres de fibra y naranja que decía yo, cuando ya hemos perdido 3 kilos, ¿verdad?
Claro, con eso sobre lo que vamos a conseguir es renovar y reparar nuestra flora intestinal, para que sigamos perdiendo peso, bajemos volumen y consigamos ya ver un vientre plano.
También sobres, seguimos comiendo, también a todo sobres. Esto seguimos comiendo normal. ¿Y la tercera semana?
La tercera semana son cápsulas. Estas cápsulas son saciantes, calman la ansiedad y son las encargadas de captar la grasa para que nos permita poder perder hasta 2 kilos sin perder masa muscular.
Claro, y además, Enriqueta, controlas los niveles de azúcar, colesterol, la grasa corporal y lo mejor, que te puede salir gratis este plan 1-2-3 si compras la balanza inteligente de dietista, ¿verdad?
Sí, porque nos hace falta, esta balanza, aparte de pesarnos, nos va a ir asesorando de cómo vamos mejorando en índice de masa corporal, en grasa, en agua, vemos cómo no perdemos musculatura, vemos cómo estamos de masa ósea, ¿no? Pues hoy, comprando esta fantástica balanza, tienes de regalo el plan 1-2-3 totalmente gratis, Y además, si me llamas ahora mismo, solamente tienes que decir que estás escuchando a Albert en Radio Ester, te regalo nuestro té detox depurativo. Así que tienes que hacer, marca el teléfono 93-249-2300, te informas, está todo mi equipo y yo misma que te vamos a atender y lo puedes tener mañana mismo en tu casa sin gastos de envío.
93-249-2300. Llamáis de nuestra parte de Fórmula Lesan, de Albert Lesan, de Radio Estel, como queráis. 93-249-2300. Y ya os ha dicho cómo conseguir gratis, Enriqueta, este plan 1-2-3 de Clinitec. Si llamáis ahora y además el té detox de regalo, que nos va a venir de maravilla, ¿eh? Pero tenéis que llamar ahora mismo. 93.
Vamos a limpiar todas las toxinas que hemos cogido en estos días de fiesta.
Y a perder, si necesitamos estos 7 kilos en 3 semanas, los perdemos, de forma natural.
Efectivamente.
Y con registro sanitario, que esto está más que testado, si no, no lo estaríamos anunciando, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Albert.
93-249-2300, y a perder esos kilitos que hemos ganado, nada, en 3 semanitas estamos igual.
Ya estamos perfectos, en plena forma.
Muy bien, Enriqueta.
Bueno, un besazo muy grande, Albert.
Un beso enorme, muchísimas gracias.
Sí, adiós.
Arriba una miqueta de música, ara escoltarem un dels cantants favorits de Sergi Sampedro, fa setmanes que ens ho demana. Jo ja ho vaig dir fa un temps. Mai m'hagués imaginat que una cançó d'aquest paio que escoltarem ara m'hagués agradat a mi.
Bueno, Albert, no és dels meus favorits, eh? Aquí t'estàs
escoltant
una miqueta, eh?
No te retractes. No.
A mi m'agrada, últimament m'agrada, i aquesta cançó és molt bona.
Sí. L'anuncies tu?
Vinga, anem a escoltar Justin Bieber, Love Yourself.
Ostres. I després Savis Consens, vinga. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
A Ràdio Estel, Fórmula Lesant.
Han aparegut humitats a casa vostra? Són un problema estètic, però sobretot caldo de cultiu per a fongs, àcars i moho. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat. 60 anys d'experiència ens avalen. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Cuando al heredar, en lugar de sentirte un hermano, te hacen sentir como un primo... Català Reynon Advocats.
En caso de herencia, si tienes un problema, llámanos al 93-201-5727 y encontraremos la mejor solución. Y también en caso de accidentes, compraventas, divorcios, 93-201-5727. Català Reynon Advocats. Si tienes un problema, estamos a tu lado.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Endinsa-te'n els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
La tele a la ràdio.
Arriba el moment de fer balanç de la tele a la ràdio amb el Sergi San Pedro. Molt bon dia, Sergi.
Hola a tots.
I també amb el Migue. Com estamos, Migue?
Buenos días.
Molt bé. Escoltem, hem d'analitzar què és el que va passar aquest cap de setmana, Sergi San Pedro. Tenim, t'agrada molt aquesta anàlisi.
Sí, tenim tres dies per analitzar. Anem al divendres. Sicario, Antena 3, una pel·lícula, va liderar la nit amb un 13,3%. I Little Big Show, el programa que té els nens petits del Carlos Sobera, va baixar un altre cop a un 9,7%. I suposo que no l'han renovat i s'ha quedat aquí el programa. Després, dissabte, la semifinal de Masterchef 5 marca un bon 13,4%, però lidera la nit Interestelar, la pel·lícula Antena 3, amb un 16,6%. Sábado Deluxe anota un 13,9%.
Sábado Deluxe un 13,9%, i això que tenia Alonso Caparrós rajant del pare una cosa bèstia.
Sí, li van fer el poli.
Piriputo, sí,
piriputo para mi padre.
Ja, para su padre y, no sé, a mi
pareció... Mi padre nunca se ha ocupado de mí. Siempre estaba en el estudio de radio abajo con sus programas y sus cosas.
Ya, no, esto me parece muy fuerte que usted lo destape en televisión, Alonso, porque llegar a decir, como yo oí en el programa, que me quedé, claro, yo estaba en la gripe y mi chanfebra, pero este hombre está diciendo que odia a su padre en televisión, que estas cosas, por supuesto, no os podan día a la tele.
Y no es la primera vegada que lo digo.
Sí, sí, ¿Qué parla el súper? ¿Parla el súper?
Sí. Sí, estoy aquí escuchando, es que estoy maravillado un poco con esto.
Sí, no, súper, esto es motivo de nominación, pero no. Usted lo tuvo en sus brazos ahí en
Gran Es verdad, VIP. Es verdad, estuvo en el VIP el año pasado.
Y lo nomino ahora mismo, vamos. Está nominado.
Nominadísimo, ¿no?
Caparrós.
A tu no te va a sorprender, Sergi, que fos tan duro, no sé. Bueno, sobretot amb la família.
És el que dèiem, no em va sorprendre gaire, però perquè quan va sortir el Gran Hermano VIP ja va començar aquesta història de la seva família i tot això.
Clar, és que això ve d'enrere, i ja fa uns mesos ja van sortir amb el pare.
Sí, van sortir els dos al programa.
Va trucar la mare en directe, es va, bueno, un pollastre, i això és una mica més...
És una mica tornar-li un altre cop, sí. Perquè no tenen res per posar i posem el...
Ara es va fer el poli deluxe.
Va fer el poli deluxe,
sí, que he portat un tall.
Sí. Què és el que destaques d'aquest poli? Perquè mira que va dir coses, aquest poli.
Doncs destaco...
Hem destacat perquè ho hem fet junts.
Sí.
Això és el que més gràcia ens ha fet.
És la polèmica amb la Terelu Campos. Escoltem-ho, sisplau.
A veure.
¿Terelu te sigue pareciendo atractiva?
Sí.
Como sea mentira. Alonso.
Recordem que van ser parella,
sí,
¿eh?
Sí, Conchita, que dice el poli de luz. Te miente, Conchita,
miente.
Me parto la cara, ¿eh?
Empieza a partirse.
Empieza a partirse la
miente. Miente, pero...
O sea, mintió.
Sí.
Terelu, ven aquí.
No.
Terelu, ven.
No. Se han fallado. No.
No. No es verdad.
No.
Ajá. No es verdad.
No.
Esta apartada orilla.
No quiero nada.
Verdad.
No quiero nada.
No, que,
no quiero nada.
Déjame que te lo explique. Ven aquí, que te hago un saludo del perrillo.
Conchita nunca miente.
Ese polígrafo.
Conchita jamás miente. Ahora te digo una cosa. Eso que te pierdes. Adiós. Buenas noches.
És a dir, diu que si és que li sembla atractiva, però després, clar, la noia del polígrafo diu miente.
Sí, la Conchita. Recordo que aquests dos van ser parella fa molt de temps.
Clar, Terelu es va ofendre, eh?
De fet,
estava una mica de rises, però jo crec que en el fons sí que li va ofendre una mica.
Sortia fum, del polígraf.
Sí. A mi, a banda de l'odi al pare, una pregunta que li fan, que li diuen... ¿Se considera usted mejor presentador que su hermano? I diu, sí, infinitamente mejor. Home... Senyor, vull dir, el hermano, jo no sé la trajectòria que té o ha tingut, però tampoc se li coneixen els problemes que ha tingut Alonso Caparrós. És a dir, un bon presentador no només ho és perquè tingui habilitats per sortir davant d'una càmera, sinó per després mantenir una vida social més o menys digna.
Suposo que aquí ell defereix la teva opinió i només té en compte el que tu dius de com presenta, no després de tot això.
Bueno, de com presenta actualment...
Però jo estic totalment d'acord amb tu.
Aquest noi ho tenia tot per arribar lluny i ell solet s'ha ficat en un camí sense sortida, ho sento. Que se l'ha d'ajudar, evidentment, però tampoc pots anar amb aquesta prepotència quan el que necessites és ajuda.
I una mica victimista, no? Donant-li les culpes als altres sempre.
Sí. Home, i tan bon presentador, a veure, Furor... No és un programa per guanyar un Pulitzer, perquè ens entenguem. És un programa normalet, sí. No és fàcil tampoc presentar-lo, però tampoc és molt difícil donar minipuntos i veure com la gent crida i balla.
Jo me'n recordo del programa que...
No eres Sardà, ni eres Arús, ni eres... No sé, ni eres Jordi González, per dir con esta prepotencia, Alonso.
No, però bueno, presentaos el programa, minipuntos... Sí. Grados, minipuntos, era el programa estrella, luego nos íbamos de fiesta y, bueno, pues es el precio de la fama.
Bueno, usted sustituyó a Pedrerol en Punto Pelota.
En Punto Pelota de Intereconomía.
Cuando ya no la veía nadie en Intereconomía, porque esto es donde se ve, en los comedores de cuatro casas.
Creo que teníamos un 1% de...
Sí. Sale.
Bueno, más que las audiencias de las campanadas de Castilla y León.
Sí, que va ser un zero, no?
I el germà també estava a Intereconomía, que, bueno, que abans feia el programa de cinema, que era molt bo, un programa de cinema que feia... I ara crec que estava en Intereconomia com a... amb temes de produccions i tal.
Home, no sé, a mi com a presentador, el germà m'agrada més.
Sí.
Jo no sé com va dir...
I el germà potser amb l'ombra, però allà està.
Allà està, i una vida més ordenada, més normal, que és el que dèiem.
També va dir que va tenir problemes amb les drogues i tal, i va ser un calvari, clar.
Perdido un poco, ¿no?
També el germà, eh? Vaja família.
No, el germà no, l'Alonso.
Ah, l'Alonso, i el germà no em constava.
No, el germà no.
Albert.
Sí.
Que digo que es que Alonso ya no causa furor.
No, David, desde luego que no.
David y sus chascarrillos.
Desde luego que no, David.
Ya te puedes ir, David.
Escolta, ¿t'anima a Masterchef Junior amb què?
Sí, espera, que m'he oblidat de dir les audiències d'ahir per la nit, de diumenge.
Vinga,
Espectra...
Chiriquito, tenemos?
No, audiències, Pedro.
Sí.
Espectra, la pel·lícula Antena 3 va liderar amb un 13,2%, però Venganza, la tercera part, és el programa més vist de la nit, amb 2,2 milions d'espectadors a Telecinco. I ara sí, anem a Masterchef.
Masterchef Junior.
Masterchef Junior, sí. Ara sí ja tenim oficialment els quatre finalistes d'aquesta edició, que són l'Esther, la Lucía, la Maria, que és la neboda del Miguel Ángel Muñoz, I a Gonzalo.
Què insinuas?
Nada, nada. No, 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 no.
¿Enchufe?
No, no, no. No, no, la veritat. És la neboda, però és una de les, no, de les nenes més carismàtiques i que més cuinen.
Cocinero, suapa.
Sí, però per mi jo crec que ha de guanyar el nen, perquè és un crac, el Gonzalo.
Gonzalo, eh?
I em va fer molta gràcia perquè una de les proves van tenir que fer tartes i després es van llançar al jurat. Escoltem-ho.
Traïsca la seva armada!
No tiene ninguna gracia esta.
Yo
no tiene ninguna gracia
esto. Y yo también. Yo voy
porque como nuestro juez favorito es Pepe, y como Samantha ha sido nuestra jueza, pues ya nos cae muy bien, pues ahora Jordi le damos un tartazo y que la próxima vez se venga a nuestro equipo.
¿Qué tal estoy de Gaspar?
Fatal, fatal.
Que yo le veo, chicas, un poco de color raro, ¿no?
Blancos.
Estaría un poco mejor rosa, ¿verdad?
A los jurados haciendo de Reyes Magos.
¡Pero no vale!
¿Qué tal me queda este? ¿Qué tal? ¿Y este?
¡Pepe! ¡No vale!
¡Oye, no vale, Pepe!
¿Qué tal me queda este rey?
¡Venga, Alberto, a coger casa! ¡Pero chicos, aquí hay más! ¡No, no, no!
Estan llançant la... els pastissos a la cara dels...
Sí, a la cara, per tot arreu. Ara també a la Eva. A tots, a tots. I després de la Eva amb, un, amb una espècie de, no sé, un, com un, una pistola que també llença.
Estava con una manguera de fumigar.
Me tengo que marchar.
Qué fuerte.
Yo creo que quien más me ha tirado es Eva con el bastoncito este torrado.
Molt bé, doncs escolta, mira, això m'agrada, això és Masterchef Junior, perquè al final els nens s'ho han de passar bé i s'han de divertir. Sí.
Allí nos lo pasamos todo bien, en Manchester.
Exacto. Però és veritat, Marta González Peláez, a mi és un format que m'agrada molt, eh? M'encanta, sí. Tant Masterchef com Masterchef VIP com Masterchef Junior. El que passa que amb els nens sempre s'ha de tenir una miqueta més de cura en tots els sentits, en el sentit de que s'ho prenguin com un joc. És a dir, la vida és dura i és veritat que a vegades t'han d'eliminar de coses i a vegades has de perdre i a vegades has de guanyar. Però entre perdre i no guanyar hi ha una gran diferència, que és el que s'ha d'intentar sempre.
Clar, jo crec que
tots, els nens surtin contents de dir.
Tots haurien
d'estar... Tu no has guanyat, però sí. Tampoc has perdut, no? Mm-hmm. Tu has passat bé.
Evidentment, jo crec que sí. Això de les pastissos està bé, perquè això és molt de nens, és molt divertit, això de llançar pastissos o llançar...
A mi no me hizo gracia.
Home, claro, ya...
Jordi Cruz, a usted no le desgracia nada.
Usted se tiene que aguantar, lo siento.
Los tartazos, los niños, eso no lo
hay que aguantar. Además, iban todos a por él, ¿eh?
Sí. I després, el tema de la cuina, jo suposo, perquè no estic a les gravacions, però jo estic segur, perquè ha de ser així, que ha d'haver algunes persones vigilant constantment la seguretat.
Sí,
clar, estem parlant d'olles...
A tu et preocupa això, no?
Home, clar, és que hi ha olles bullint, és que hi ha sartens amb oli...
No, i ganivets.
Hi ha coses...
Els ganivets són perillosos, eh?
Hi ha coses perilloses.
Allà, i són ganivets que estan molt afilats,
a una cuina, però una olla per molta gent, allò pesa, suposo que després els ajuden, no? Jo sí. Ja dic que no estic allà.
M'imagino que sí, perquè
nitrogen,
si no...
Nitrogen,
sí, sí, sí. En fi, bueno, un bon format, els nens que s'ho passen bé i que estem davant de la final aquesta mateixa setmana. Crec que serà dimecres, la final.
No t'ho puc dir perquè no sé ben bé quin dia serà, perquè amb el Masterchef Junior, com sempre, ho fiquen quan poden.
Doncs jo crec
no
que la final serà dimecres, mira el que et dic.
Sí.
Molt bé, més cosetes. S'estrena Apatxes aquesta nit a Antena 3.
Sí, aquesta nit s'estrena la nova sèrie d'Antena 3, després d'estar 2 anys guardada en un calaix... Tothom la critica, o sigui, s'esperava que l'estrenessin fa 2 anys i tothom diu, va, si l'han guardat tant de temps és que no és bona. Però va, he llegit que va passar el mateix amb, no sé si us en recordeu, del Tiempo entre costures,
sí.
Que la van guardar molt de temps i va ser un èxit rotund, aquesta sèrie.
I amb el Cuéntame també va passar el mateix.
O sigui que mira...
Que també,
també va trigar molt a decidir-se.
Doncs us explico una mica la sinopsis i escoltem el tràiler. Concebuda com una sèrie d'una sola temporada amb un final tancat, Apatxes narra la història d'una venjança personal executada sense executada per un jove periodista al Madrid dels anys 90. Escoltem el tràiler.
Mi nombre es Miguel. Y como ven, no me encuentro en una situación fácil. Se preguntarán cómo he llegado aquí. Les aseguro que hace unos meses mi vida era muy diferente. Trabajaba en una agencia de noticias. Tenía una novia preciosa. Y vivía con ella en un apartamento del centro de la ciudad. Pero un día descubrí que mi padre había sido estafado, que había perdido su fábrica, que estaba lleno de deudas y que la casa donde nací ya no era nuestra. Era de él. Todos le llaman el chatarrero, pero realmente es el amo del barrio. Y lo maneja con mano dura. Y además está liado con la chica más bonita que he conocido nunca. Carol. Ella solo consiguió que empeoraran las cosas. Y este sastre, mi mejor amigo. Cuando el mundo se hundió bajo mis pies, recurrí a él. Sabía que no me fallaría. Juntos decidimos atracar a todos los que habían hundido a mi padre.
Pelín largo el tráiler, ¿eh, Sergi?
Ya llega.
Es un atraco, es justicia. Somos apaches.
Muy bien.
Y aquí acaba.
Uf, oye, pues a mí me suena un coñazo de mucho cuidado, ¿eh?
¿Sí?
Ay, a mí, no sé, va a haber el primer capítulo, a veure com està.
Bueno, sí, s'ha de veure abans de jutjar. I avui el teu programa favorit i el del David.
Sí, Operación Triunfo, només dic que aquesta nit estàs d'enhorabona tu també, Albert, perquè el nostre amic Pablo López...
Otra vez.
Va, no, és la primera vegada que va al programa i cantarà una cançó que suposo que serà al Patio o una nova, no ho sabem encara.
Sí, però has estat bé el reencuentro con Risto Mejide.
Sí,
que
sí.
Mejide valorés aquesta actuació després d'haver triomfat, clar. Què diria?
Quan empieza a salir toda esa gente en tantos programas, al final te saturas.
Yo ya. Creo...
¿Qué pinta Pablo López que está en la voz? De verdad.
Porque Pablo López salió de Operación Triunfo.
Y salió otro día en El Hormiguero. Ya era Operación Triunfo.
Bueno, porque está de promoción.
Está de promoción de su nuevo disco, que es
solo falta que salga en El Rondo también.
Pero usted que es especialista en esto, lo tiene que entender.
Llévatelo también a la universidad, Marta.
Pues me lo llevaré.
A las clases, pues, con el pianito. Estoy del pianito hasta arriba.
Pero estaría bien que usted hoy hiciera la valoración, ¿eh?
Sí.
Cuando acabara ya y le dijera el número de ventas que lleva el disco y los premios y tal, que usted dijera algo, Mejide.
¿Pero yo salgo hoy en Operación Triunfo?
No, digo, le tendrían que invitar.
Vale, me estáis liando.
Tendría que ser un revival.
Cuando estuvo en Operación Triunfo no lo trató muy bien, ¿no?
No, a Pablo. Por eso digo.
Por eso, pues sí.
Le llamaba Che Pablo.
Por eso.
Pues que venga con el pianito. Estoy el pianito...
Usted dijo que era un pianista de hotel.
De hotel, sí, sí, me lo imagino ahí en Peñíscola.
Pues míralo, ¿dónde ha acabado?
Islas Canarias. Pues mire, es un paso doble que me encanta.
En los hoteles hay buenos pianistas también, ¿eh, Risto?
Exactamente. ¿Verdad?
En los hoteles, y además tocar el piano tampoco es tan fácil, ¿eh?
Bueno, ahora va a venir Marta aquí a darme clases a mí.
Hombre, claro.
De buenos pues sí. Modales.
Pues sí.
Es que en un buen hotel no va a encontrar usted un mal pianista, ¿eh?
Sí, no, si Mozart empezó en el Gran Hotel de Benidorm.
Claro,
es que no
era el de Peñíscola el que decías.
Que me dejéis, antes. Que me dejéis.
Bueno, escolta, Ote, yo no sé quién es el favorito de David Ote, aquí están.
Yo tengo para la final, yo creo que arribarán tres noms, segons.
No, queremos tu favorito, el que más te gusta. Sí, Agoney, pero pues Agoney se va a ir esta noche, sí. Lo siento.
Espero que no, porque yo he dicho que vaya.
Porque Albert y yo estamos con Nerea a tope.
Exacto, no, y Agoney, ¿es posible que se vaya? Antes de actuar, porque tiene una faringitis y por lo visto no puede ni cantar, ¿eh?
Sí, pero he visto el pase de micros y no es tan... El problema no es tan exagerado como decían y salva la canción.
Sí, porque él decía que era imposible. Bien. Sí. Bueno,
¿cuál canta?
Canta Somebody to Love, creo.
¿Eh?
Somebody to Love.
Vale. O sea que tú, Sergi, estás conmigo, Nerea tiene que ser la salvada.
Sí, o sea, Nerea el bozarrón.
Y David está ya escribiendo para que se salve Agoney.
Agoney, y yo creo que Agoney es el perfecto para Eurovisión.
Pero los de Eurovisión saldrán entre los cinco finalistas y si no pasa, pues igual no.
Aquí vas a tener... Aquí Mercé
viene a la pecera y dice que no, que tiene que quedarse Nerea. Ah, no, Agoney.
Agoney, claro.
¿Ves? Nos hemos quedado solos, Sergi. Agoney tiene muchos fans, ¿eh?
Bueno, yo creo que se queda Nerea porque la canción que hizo de Pastora Soler fue increíble.
Bueno, en fin, la tele a la radio.
Jordi dice que Amaya guañadora.
Amaya guañadora como
la
mayoría.
Ah, no, la Mercé también.
Amaya de España, le digo.
Yo también pienso que Amaya, ¿eh?
Yo a mí la que más me gusta es Amaya también, pero Nerea quiero que se quede esta semana.
Que di Nerea después que guañe Amaya, que es el teu pronòstic.
Sí.
Molt bé. Doncs fins aquí, com deia, l'anàlisi de la tele a la ràdio. Arriba ara l'Anna Bautista. Molt bon dia, Anna.
Bon dia.
Hola,
Anna.
Hola,
secció de curiositats.
Hola, Anna.
Ja ho sabies.
Hola.
Què?
Els truquis.
Els truquis del Sabies Què. Molt bé, Anna. La primera... El primer truqui Sabies Què va sobre ciència, sí que endavant.
Sobre ciència. A Noruega han portat a terme una investigació per determinar si visitar museus, anar al teatre o realitzar altres accions relacionades amb la cultura és bo per la salut, i la resposta és afirmativa. L'estudi realitzat sobre més de 50.000 persones adultes ha conclòs que tant els homes com les dones que realitzen activitats culturals com tocar instruments musicals, pintar, anar al teatre o visitar museus en el seu temps lliure tenen millor salut, disfruten més de la vida i són menys propensos a patir ansietat o depressió. Els resultats han revelat que quan major era el número d'activitats culturals que realitzaven, majors eren els seus nivells de salut i de benestar. Així que ja ho sabeu, més activitats culturals en el vostre temps lliure que tenen molts beneficis.
No, diu tocar instruments, Bertín. Usted canta, pero tocar, yo no le he visto tocar nada, ¿no?
Fenómeno, no, que va, yo no es que no, vamos, yo cojo una guitarra y lo que hago con las cuerdas es, vamos, quitarla.
Ya lo vimos el día de los coach de,
sí, sí, eso,
de
eso.
La voz, que usted como mucho hacía dos toquecitos al piano haciendo de batería, pero mala.
Y se perdía.
¿Verdad? Ahí unos timbales también puedo tocarlo.
Pero bueno, que fea actividad.
El triángulo.
Cultural, no sé si algú de vosaltres pinta o fa alguna cosa. Perquè...
Jo ahir vaig anar a una exposició de dinosaures, no sé si compta com a activitat cultural.
Ostres. Sí, clar que sí.
Molt xulo, per cert.
Sí, sí. Bueno, però suposo que ha de ser una mica actiu, el fet.
L'altre dia vaig anar
a un concert.
Jo és que estic a l'altra banda. Estic a
l'escenari. Clar, tu ets el que crea cultura.
Sí, sí.
Això mateix.
Sí. Bueno, doncs veus, si l'anem a veure, serem més feliços.
La cultura del riure, no?
Menys ansietat. Home, doncs ja va bé, riure.
Medicina per a l'alma.
I tant. És sí, sí.
Home, anar a veure l'Edu Mutante sempre és una bona teràpia. Per cert, quan actues aquesta setmana, Edu?
Ai, que no se lo sabe.
Divendres al Pub Lunàtic.
Divendres al Lunàtic, eh?
Sí, i és que dissabte i diumenge tinc coses privades.
Molt bé. Divendres al Lunàtic, a quina hora se't pot anar a veure?
A dos quarts d'una.
A dos quarts
d'una. A les 12:30.
Perfecte. És divendres, per tant, cap problema, eh? Més curiositats de l'Anna Bautista, en aquest cas, en quina disciplina? Disciplina
Història.
Ara, història.
Història. Les dues ratlles que en les matemàtiques indiquen igualtat, és a dir, el símbol d'igual, les va començar a utilitzar el matemàtic anglès Robert Record fa més de 400 anys, concretament l'any 1557. En un dels seus llibres explica que va triar aquest signe perquè no hi ha dues coses que puguin ser més iguals que dues rectes paral·leles. De totes maneres, no va ser fins ben entrat el segle XVIII quan es van començar a utilitzar de forma generalitzada. Jo que... ho diu les matemàtiques, però bé, és un apunt que està bé saber, eh?
Home, està bé saber aquestes dues ratlletes, a l'igual de tota la vida.
Que malament se'n donaven.
D'on venen i què signifiquen. I,
sí, no, però té sentit això de que són iguals. Sí, no ho havia pensat mai, jo, això.
Sí, és veritat, eh? Per què? O per què el més? Per què es van triar aquests símbols? Doncs mira, el de l'igual és per aquesta raó.
Exacte, hauríem d'averiguar els altres.
Va,
la multiplicació perquè
busco?
És una X, la suma perquè és una creu...
Però la multiplicació ara és una X i és un punt, també. Es poden utilitzar les dues.
Ah, mira.
Perquè jo quan vaig estudiar matemàtiques al batxillerat utilitzàvem el punt.
El punt per la multiplicació,
sí.
Eh?
Ostres.
La suma perquè és una creu, com dèiem, la resta perquè seria com un guionet.
Sí, exacte.
Tot això, mira,
la divisió.
Doncs, ja tenim deures pels propers dies.
I l'Excel és un asterisc.
Sí.
No és veritat.
Sí. Per què? Vinga, hem de...
Molta feina, eh? Sí. Em doneu.
Feina per l'Anna Bautista. Anem amb una nova curiositat sobre quina disciplina...
Gastronomia.
Hamburgueses.
Doncs mireu, no és ben bé gastronomia, és més bé qüestió de supervivència, però com que ens la bevem, doncs era l'apartat que m'encaixava millor perquè us parlo de l'aigua. Us porto algunes curiositats sobre l'aigua. Per exemple, que la Terra conté uns 525 quilòmetres cúbics d'aigua i només el 0,007% d'aquesta aigua és potable.
Ola.
Aquesta quantitat es redueix any rere any per culpa de la contaminació.
Normal.
Es necessiten 75 litres d'aigua per produir una gerra de cervesa, 200 litres per produir un litre de refresc de cola...
200 litres d'aigua?
Per un litre,
per un de, litre de cola.
I 450 litres per produir un ou de gallina, és a dir, el que es gasta d'aigua doncs perquè tinguem aquell ou.
El
cos humà...
Estava Bertín.
Ay, con el huevo de la
sí,
gallina.
Pues, fíjese usted, Bertín, cada vez que se come un huevo crudo... Que sepa que se han invertido 450 litros de agua.
Fenómeno, pero mira, el vino no lleva agua.
O sea, que cuando haya sequía, todos a dejar de comer huevos.
Sí, el vino sí. No lleva agua.
El vino no lleva agua.
El cos humà conté un promedio de 37 litres d'aigua. Oi, Berti m'ha vuelto loca. Sí, que no sé leer ja.
37 litres d'aigua,
promedio. Conté un promedio de 37 litres d'aigua, el que equivale al 66% de la massa corporal d'un adult. I per tenir bona salut es recomana que una persona begui entre 1,5 5 i 2 litres d'aigua al dia, el que significaria que al llarg de la nostra vida consumim de mitjana més de 75.000 litres d'aigua, o de vino, en el cas de Bertín.
Sí.
Quan sentim set, significa que hem perdut més de l'1% del total de l'aigua del cos.
M'he quedat flipat amb lo de l'ou de gallina, eh?
Sí, sí.
Jo com un huevo frito i m'entra una set.
A pares.
Digo, después de haberme bebido 450 litros,
no se entiende,
todavía
no se
tengo set.
Qué peligro, eh?
Sí, sí. ¿Dónde los han metido, los litros de agua? Però sí, sí, són dades absolutament científiques.
I espanta, eh, per això, perquè si hi ha tan poca aigua i hi ha aquest malbaratament...
És que l'aigua doncs... és un producte de luxe,
exacte,
avui en dia.
Ahora que comentas tú eso de la sed, ¿no?, con la comida, el, por ejemplo, el bacalao, mira que está en remojo, y la sequedad.
Sí. Y no hay manera de que se vaya la sal, ¿eh?
Y la sequedad te da el bacalao, ¿eh?
No sé si Ana tiene algún dato sobre el bacalao.
No, no, pero sí que eso lo busco también.
No, el que yo sí que he buscat últimament, perquè jo estic preocupat, en serio, i molt en serio, amb el tema de l'aigua, és, ja que vivim al costat del mar, en un cas de puro pero real, ¿cómo potabilizar agua salada de manera casera? O sea, esto ya... Ir mirando vídeos de cómo hacerlo. Porque...
Bueno, hi ha molta gent, ara això, està molt de moda cuinar amb aigua del mar.
Sí, i l'aigua cruda.
Aigua cruda.
A Silicon Valley, sí.
Silicon Valley?
No, però bueno... Silicon Valley ara està de moda beure aigua cruda. Aigua cruda és aigua... Bueno, això és un invent americà, evidentment. Que es pren del manantial sense cap tractament i amb unes ampolles...
Ui, l'Albert, ja s'ha posat malalt de pensar-ho.
Sí, jo he pensat en ell.
No, no, és que això...
Quan ho vaig llegir, vaig pensar en ell.
Això fora conyes, això és perillós, ho dic
sí,
jo.
Home, és molt perillós.
Igual,
sí,
perillós,
sí,
no, eh?
No.
Però per potabilitzar aigua salada, això es podria fer, ja us ho explicaré un dia, amb dues olles, o amb una olla i un got i un paper film, amb un dia assolellat, tu podries aconseguir que l'aigua del mar fos aigua dolça.
Ho tens tot?
Sí, sí.
Preparat?
Això preparadíssim.
Un truqui de San Pedro.
Sí, no?
Bueno, no, ja ha explicat.
Un truqui que en un momento determinado, oye, al final tendremos que utilizar todos, ¿eh?, como esto siga así.
Pues sí, sí.
En fi, nois, que ha acabat avui el primer programa de la setmana de Fórmula Lesant. Demà tornarem a l'hora habitual. Us deixem ara en Fórmula Estel, amb la Mercè Raga i amb bona música. Fins demà. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Adéu. Adéu.